Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. Han estat 4 dies de feina contra el foc a la península enmig de fum i en la lluita constant contra les flames. El contingent balear d'emergències torna avui a casa. Són 46 efectius, 21 vehicles que han treballat amb intensitat. Formen part d'aquest grup bombers, tècnics d'emergències, medi ambient i Libanat, a més de bombers de diferents cossos i efectius de protecció civil que han viscut en primera persona el que s'anomena ja com la crisi del foc a Espanya. La lluita contra aquests incendis no afluixa. Aquesta matinada els efectius han continuat amb la feina sense descans. Hores d'ara només queden 13 incendis actius a Galícia, Castella i Lleó i Astúries. A tot això, una dada més que hem d'afegir aquí a Balears. Enguany s'han cremat 25 hectàrees de terreny en incendis forestals. Suposa una tercera part del balanç de l'any anterior. Tot donant més detalls, també sentirem aquest contingent balear d'emergències en la seva experiència. Abans repassam els titulars d'avui, el diumenge 24 d'agost. Continua la cerca a la mà de les 15 persones desaparegudes que viatjaven en barques irregulars. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Una dotzena es varen tirar a l'aigua des de l'embarcació, van d'arribar a terra. Encara faltaven 60 milles nàutiques per arribar a l'illa de Cabrera, segons la Guàrdia Civil.
Abacua diu que el futur de l'aigua a les Balears passa per l'ús generalitzat de les dessaladores.
I això perquè el consum ha augmentat de manera sostinguda les darreres dècades en un 25% més. Això amb un increment especialment destacat a les illes Pitiüses.
Llista d'espera de prop de 400 persones per viure a la llar compartida de l'associació Tardor a Palma.
Els usuaris són persones amb pots o sense recursos derivats de diferents institucions. 105 persones conviuen actualment a aquestes instal·lacions.
Actualitzem ara els titulars dels esports. Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Un gol del mallorquí Mateu Morey a les acaballes del partit li permet al Real Mallorca sumar el primer punt de la temporada davant un Celta que a la primera part es va avançant en el marcador. I pel que fa al Mundial de Piragüisme en aigües obertes que es celebra a Milà, Itàlia, per avui doble opció de medalla pels mallorquins Àlex Graneri al KU600 i Joan Antoni Moreno a la final del C2-600.
Avui tindrem un temps típic de final d'agost sense gaires novetats. Coloma Garcia, bon dia.
Bon dia. Per avui la situació serà més tranquil·la respecte a ahir. El sol protagonista de la jornada, en Nígul Sprint, però sense importància, gairebé tot l'arxipèlag. En la presència de pols en suspensió, que prové del continent africà i que a partir de les 12 del migdia ja estarà present primer de tot a les Pitiüses i després a la resta de l'arxipèlag. Aquest fet també ajudarà a que el termòmetre s'enfili unes dècimes més, tot i que serà bo de dur. Situació marítima tranquil·la amb marejol a totes les illes. Vent fluix. A les Pitiüses el flux serà de llevant, a Mallorca direcció variable i a Menorca vent de nord. En definitiva, temps de final d'estiu.
Són les 8 i 3 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El contingent balear d'emergències que ha participat en la lluita contra el foc al nord-oest espanyol ha començat el retorn cap a casa. Aquesta nit han d'embarcar-se des dels ports de València i Barcelona amb destinació als seus punts d'origen, a Eivissa, Menorca i Mallorca. Són 46 efectius i 21 vehicles que han treballat amb intensitat en les zones assignades.
Aquests vehicles pesants varen sortir ahir ja cap vespre del Bierzo, allò on han estat desplegats d'ençà de dissabte. La resta del grup format per bombers, tècnic d'emergències, medi ambient i Libanat, a més de bombers de diferents cossos i efectiu de protecció civil, entre d'altres, iniciaran el seu camí de retorn avui matí. Pedro Ladària, tècnic d'emergències, coordinador del dispositiu, en declaracions aquest dissabte vespre.
A partir de les 5 de l'hora baixa han començat a replegar els vehicles pesats de tal manera que puguin anar en avançada a dormir avui a Burgos, de tal manera que puguin arribar a agafar es barco cap a Palma, perquè a l'anada se va fer un pont llarg per aquest tipus de vehicles. La resta de dispositiu, quan ens han retirat de l'incendi, han tornat cap a Ponferrada, on han fet el debriefing per, en calent, recollir idees de com haurien de fer aquest tipus de desplegaments si Déu no ho vulgui, tornen a ser necessaris.
El dispositiu balear ha treballat 4 dies sense sobre el terreny, on arribaren dimarts. Han estat destinats a 2 incendis diferents i tornen després que la zona assignada en aquest dispositiu ja hagi quedat estabilitzada. També, això sí, per no deixar descuidades les illes on ens trobam en temporada d'episodis meteorològics intensos. És una crònica de Joan Josep Sunyer.
Mateix punt, sí, d'allà per avall, d'allà per avall hem de rematar aquest perímetre. Vale?
Així, amb les instruccions del coordinador Pedro Ladària, els bombers, membres de Protecció Civil i altres efectius, començava una de les jornades del contingent balear contra el foc a Lleó. Avui fa una setmana que el govern va rebre la petició de suport i en manco de 48 hores el desplegar sobre el terreny. La primera missió va ser protegir de les flames al petit poble lleonès de Villarrubín, d'una cinquantena d'habitants, i a tocar del límit amb Ourense, que amenaçava el major foc que ha cremat mai a Galícia, el de l'Auroco, més de 30.000 hectàrees cremades. S'havien de controlar punts de foc i prevenir reactivacions. Sense abandonar el gran incendi de l'Auroco en terres lleoneses, el contingent es va moure després un parell de quilòmetres el tercer dia, fins a la localitat de Gestoso. El foc hi va quedar estabilitzat i divendres foren destinats a tocar d'Astúries, a l'incendi d'Anllares, també a Lleó. Va ser una jornada exigent, expliquen, a moments de frustració. En alguns punts no es va poder aconseguir l'estabilització de les flames per les condicions extremes. I en aquest darrer incendi d'Anllares va ser clau perquè els efectius del contingent balear poguessin comunicar-se entre si l'ús de l'estació pública transportable de telecomunicacions traslladada des de les illes. Això per mort de la caiguda del repetidor de telefonia de l'àrea on treballaven. Demà, en aquesta hora, l'equip illenc ja estarà a punt d'un merescut descans a casa.
I la lluita contra el foc no afluixa a la península. Aquesta matinada els efectius han continuat amb la feina sense descans. El govern central es mostra, això sí, moderadament optimista davant la davallada del nombre de focs que suposen risc per a persones i béns no forestals. Ja només queden 13 incendis actius a Galícia, Castella i Lleó i Astúries. Amb tot, en les darreres hores s'ha declarat un nou foc a Granada.
I l'incendi de Porto Samora ha tornat a saltar a Lleó i ha obligat a desallotjar més de 300 veïnat de la Branya. Amb tot, altres veïnat de la comunitat han pogut tornar a casa o han estat desconfinats. Se segueix molt pendent d'Iguenya, on l'orografia impedeix lluitar contra les flames. Davant la previsió d'altes temperatures, la Junta ha activat l'alerta màxima a 37 municipis fins a dia 26. A Galícia continuen actius 5 focs i s'acosten a les 30.000 hectàrees, volien dir, cremades. A Pontevedra s'ha estabilitzat el d'Oia i el de Vilaboa, i a Ourense es continua en nivell 2 de gravetat en 3 incendis diferents. S'ha aconseguit, però, frenar l'avançament de les flames del dos focs més grossos, el de Xandreixa i el de l'Arauco. El més gran també s'ha aconseguit estabilitzar.
Com dèiem, l'executiu central feia una lectura favorable aquest dissabte dels operatius i l'evolució dels focs. Virginia Barcones, directora general de Protecció Civil i Emergències de l'Estat, això sí, ha insistit en la precaució.
Hoy es un día de optimismo moderado. Ha descendido de manera significativa el número de incendios activos en situación operativa 2, pero no podemos bajar la guardia. Estamos en un momento determinante con la climatología que todavía nos continúa siendo favorable.
En aquesta compareixença, el govern central ha tornat a defensar la seva actuació en la crisi dels incendis, que ha tornat a centrar els retrets polítics.
El Partit Popular reitera que el Sistema Nacional de Protecció Civil ha fallat, assegura, per la negligència de l'executiu de Madrid, mentre que el PSOE defensa que s'han posat tots els mitjans a disposició de les comunitats i acusen els populars d'usar la tragèdia de manera partidista. Aquesta que sentireu ara és Cuca Gamarra, vicesecretària del Partit Popular, i Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
Intentar tapar la incompetència con confrontación, polarización y crispación. La mala fe es cuando los presidentes autonómicos piden medios y se les dice que son unos caprichosos.
Que el único pacto que les interesa es el de echar a Pedro Sánchez. Claro, este es el nivel político del Partido Popular. Utilidad cero, bronca toda la que haga falta.
I serà a partir d'aquest dimarts que diversos ministres compareixeran al Senat per explicar l'actuació del govern central. A més, els Reis han anunciat que visitaran les zones més afectades pels incendis forestals la setmana que ve, tot i que no se n'han donat encara detalls.
La rapidesa a l'hora d'actuar en un incendi forestal és clau per evitar-ne la propagació. Enguany és, assegura Libanat, una temporada positiva a les Balears. El foc ha cremat, això sí, 25 hectàrees de terreny. Suposa una tercera part del balanç de l'any anterior, quan en foren 74 hectàrees. De fet, suposa mantenir la tendència a la baixa per davall de la mitjana històrica. Així tot, insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia. 9 de cada 10 focs tenen com a causa el factor humà.
A les Illes Balears s'han declarat 53 incendis forestals d'ençà de dia 1 de gener, però tots han estat de petites dimensions. L'Ivana considera que aquestes són xifres positives i que darrere hi ha una tasca molt important de prevenció. Així ho explica Tomeu Llebrés, que n'és el gerent de l'Ivanat.
Han tingut una meteorologia d'inici de campanya bastant bona. Han fet una prevenció invernal molt bona, és a dir, a la silvicultura preventiva estem de sort de quasi 275 hectàrees de silvicultura preventiva.
I una part clau, segons Llebrés, és la conscienciació ciutadana, negligències com fer foc en condicions prohibides o no seguir els paràmetres que marquen les autoritzacions provoquen un 90% d'aquests incendis.
La intencionalitat, és a dir, el dolor, se'n va per davall supercent. Les altres causes pues, normalment solen ser per temes de tormentes seques, que mos pega un llamp i mos provoca un incendi forestal.
I quan l'extinció és la resposta, és crucial actuar-hi en rapidesa. Per això, només en rebre un possible avís de foc, explica Tomeu Llebrés, s'envien mitjans d'extincions.
Per això, no esperam que l'incendi mos ho donin com a confirmat. Basta només en ser possible, amb aquella possibilitat de que hi hagi un incendi, i se surt.
L'Ivana recorda que el risc sempre existeix i que no es pot abaixar la guàrdia.
Una recomanació que també s'ha de seguir quan navegam. En poc més de 10 dies, dues embarcacions s'han calat foc a les costes de Formentera. Incidents que se solen produir per una sobrecàrrega en el sistema elèctric. En aquests dos casos no va ser possible sufocar les flames i els vaixells es van enfonsar. Ens ho explica Regina Mayans.
Els experts consideren que aquests incidents es produeixen per la gran afluència d'embarcacions a les costes de l'illa i per la sobrecàrrega del sistema elèctric. Lluís Gascón és capità marítim d'Eivissa i Formentera.
És proporcional a l'activitat marítima que tenim. Les instal·lacions elèctriques de les embarcacions de recreo tenen una gran càrrega de consum. Los motores van refrigerados con agua marina, que también tienen calentamientos. El pasaje también quiere tener el aire a tope.
Davant situacions com les darreres, la prioritat pels serveis d'emergència són sempre les vides humanes. Un cop garantida la seguretat dels tripulants, s'intenta sufocar el foc. En els darrers casos no va ser possible i es condueix l'embarcació a una zona fora del parc natural perquè s'enfonsi.
A part de salvar a les persones e intentar sofocar el fuego, pues una prioridad es alejarlo de cualquier zona donde pueda producir un daño a terceros. Ardió y se alejó fuera del parque natural.
Això en principi no suposa cap risc mediambiental ni tampoc a la navegació.
Arde completamente el combustible o prácticamente una buena parte de los tanques y cuando se hunde ya no queda combustible. Se procura cualquier tipo de resto que quede a la deriva. Eso es una prioridad.
En alguns casos, la propietat s'encarrega del reflotament, però en el cas d'aquestes darreres barques es descarta perquè suposaria un risc per les persones que hi haurien d'intervenir.
I continua la cerca a la mà de les 12 persones que divendres, per motius que es desconeixen i segons altres persones a bord, es tiraren a l'aigua des de l'embarcació en què provaven d'entrar de manera irregular a Espanya. Encara faltaven 60 milles nàutiques per arribar a l'illa de Cabrera, segons apunta la Guàrdia Civil.
L'àrea de rastreig d'aquest dissabte s'ha estès en una franja al sud-oest del Parc Nacional de Cabrera fins a unes 20 milles mar endins. Hi han participat l'helicòpter de servei aeri de rescat i també una patrullera i un remolcador de salvament marítim. En una nota emesa per delegació del govern a primera hora de la jornada, s'informava que també feien part del dispositiu el servei marítim de la Guàrdia Civil, així com l'helicòpter en base a Palma d'aquest cor de les forces de seguretat de l'Estat. Recordem que hi ha indicis de la desaparició d'altres tres persones que igualment s'haurien tirat també a la mà des d'una altra embarcació en ruta migratòria dimecres. Això va passar, però, davant la costa del Migjorn de Mallorca.
Continua el drama humà a les nostres costes, ha deixat escrit públicament sobre aquests incidents la presidenta de la comunitat, Margalida Proens, a la xarxa social X.
Proens ha oferit a la Guàrdia Civil i també a Salvament Marítim el mitjà de la comunitat autònoma per trobar aquestes persones i ha reiterat la petició a l'executiu de Pedro Sánchez que emprengui, diu ella, un canvi dràstic en la política migratòria.
És un any tràgic per les migracions en aigües mediterrànies. Segons l'ONG Caminando Fronteras, només en els primers 5 mesos de l'any han mort 328 persones intentant travessar travessar la Mediterrània a través de la ruta algeriana.
Aquestes xifres inclouen les víctimes comptades a tots els països de la zona. Si ens fixem, però, en les Illes Balears, fins a principis del mes de juliol, només enguany són 37 les persones que han aparegut mortes a la mar o a la costa. La gran majoria han estat trobades a Formentera i a Mallorca. De fet, la portaveu de l'ONG Caminando Fronteras afirma que enguany s'han duplicat les víctimes a la travessa entre l'Àfrica i Europa. Així ho explica Elena Maleno.
En los primeros 5 meses del año ya constatamos que se doblaba la cifra con respecto a las víctimas en el año anterior. Nos falta el elemento más importante, que es que los supervivientes también puedan llamar. Hay una serie de derechos que se le tienen que permitir a estos náufragos, entre ellos ponerse en contacto cuanto antes para las familias. Tenemos muchísimas familias esperando a saber quiénes son los muertos, quiénes son los desaparecidos, cuál es el cadáver que están baleando.
Això quan la setmana que ve es continuarà amb el repartiment a les comunitats dels menors migrants no acompanyats de les Canàries, tot i el recurs anunciat per Balears davant el Tribunal Suprem contra la norma.
És aquest dimarts que està previst que el Consell de Ministres aprovi un nou decret que establirà les xifres definitives de reubicació dels menors migrants i el finançament que li correspondrà a cada autonomia.
I la Policia Nacional ha informat de l'intent de fugida d'un detingut a qui prenien declaració les dependències de la Prefectura de la Policia Nacional a Palma. Ha botat per la finestra i ha estat posteriorment interceptat i reduït pels agents amb la col·laboració d'un ciutadà.
Aquest home estava detingut en qualitat de presumpte patró d'una embarcació amb migrants a bord. L'home ha estat traslladat a un centre mèdic pel seu reconeixement i valoració del seu estat de salut.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8:16, canviant d'assumpte, el consum d'aigua a les Balears ha augmentat de manera sostinguda les darreres dècades. Entre el 2000 i el 2023, el conjunt de l'arxipèlag en va consumir un 25% més, amb un increment especialment destacat a les Pitiuses. A Formentera s'ha més que duplicat i a Eivissa ha pujat un 47%. Els estudis apunten que aquesta tendència continuarà i el govern es prepara per reforçar el subministrament mitjançant plantes desaladores.
Estudia fins a 3 nous projectes. Un és a la costa del Llevant de Mallorca, un altre a la zona de Mó i Sant Lluís i un tercer projecte a Sant Josep de Sa Talaia. A més, però, també podria ampliar les plantes d'Alcúdia i d'Andratx, tot i el debats que genera l'ús d'aigua desalada. Emeterio Moles és el director gerent d'Abacua.
Lo que pasa en Formentera hace 10-15 años está pasando en Ibiza, lo que está pasando en Ibiza va a venir a pasar en Mallorca. Es decir, hay debates sobre si el agua desalada, sobre el precio del agua desalada. Creo que es necesario, y está la evidencia. En los sitios en los que se resisten a buscar fórmulas alternativas, pues se encuentran que tienen agua de mala calidad, o se encuentran que tienen agua que no es apta para uso de boca, o se encuentran que no tienen agua. Entonces, bueno, pues creo que poco a poco esta realidad terminará imponiéndose.
En el cas de Formentera, el 100% de l'aigua que es va consumir l'any passat provenia d'una desaladora i a Eivissa aquesta xifra arribava al 64%. A Mallorca, en canvi, un de cada 4 litres és desalat, mentre que a Menorca aquest percentatge arriba al 14%. Amb tot, el flux no és constant al llarg de l'any, una situació que per Abacua, l'empresa pública que gestiona la xarxa del govern, hauria, però, de canviar.
A lo largo del año vamos subiendo y bajando, porque los ayuntamientos muchas veces priman la economía y la disponibilidad de recursos subterráneos y la parte de agua desalada la están tomando como un recurso casi de emergencia, cuando nosotros lo que quisiéramos es que sea un recurso continuo y continuado, de manera que el uso del agua desalada, no solo en época de sequía o en época de verano, sino a lo largo de todo el año, le pudiese permitir dejar descansar los acuíferos, que ahora mismo, como estamos viendo por todos sitios, están muy perjudicados.
I de manera paral·lela, l'ampliació de la capacitat també es considera fonamental reforçar la xarxa en alta perquè arribi a més municipis que ho necessitin. Especialment això hauria de ser el Pla de Mallorca, ara mateix en situació d'alerta per sequera. Són aquestes declaracions de Meterio Moles, gerent, com han dit, d'Abacua.
Buscamos tener lo que se llaman redes malladas, que si en un momento dado paramos una planta, porque las paramos, o sea, avería, tengamos redundancia y tengamos capacidad de hacerlo, y ir extendiendo hacia los municipios que lo piden.
Aquestes inversions que en un context de sequera i tenint en compte l'augment del consum marcaran el futur de la gestió de l'aigua a les Illes Balears amb una previsió de creixement del consum de fins al 25% en la propera dècada.
I en la situació actual de sequera, cada vegada són més els municipis que adopten o amplien les restriccions en el consum d'aigua. El darrer ha estat Esporles, que ha ampliat a tot el municipi les restriccions que fins ara només afectaven les urbanitzacions de Sarrotxetes i el Jardí de Flors.
A partir d'ara, però, no es podran omplir piscines ni tampoc regar jardins amb aigua
d'aigua de la xarxa. Tampoc no es podrà fer terrasses i patis nets o fer un ús lúdic de l'aigua. Així ho ha explicat la regidora Maria Roig, qui aquest dia exerceix de vetllessa accidental d'Esporles.
És una mesura que no són fàcils de prendre, són difícils i molt complicades. Però bé, degut a la falta d'aigua i a l'increment del consum, sobretot durant aquestes èpoques de l'any, la captació d'aigua s'ha vist molt disminuïda.
L'Ajuntament d'Esporles assegura que havia provat altres alternatives d'ençà del mes d'abril, però no han estat suficients. Aquesta restricció en divideixen opinions entre els veïnats, que també apunten a la pressió turística com una de les causes.
Bueno, trobo que sí, s'han pres aquestes mesures perquè han trobat que és el més adient i suposo que han demanat opinions en el poble per poder dur-ho a terme.
I els jardins se tenen que regar, perquè si no, si qualcú t'ha sembrat hortalisses o llegums o verdures i això, què passa? No se poden regar. El que han de fer és a tota aquesta gent que ve de fora i se compren casetes en el poble, que no emplesquin les piscines, que se'n vagin a la mà, que estan rodejats de la mà.
Paral·lelament, el consistori d'Esporles actua per reduir fuites de la xarxa municipal i defensa que la solució definitiva implica connectar-se a la xarxa en alta del govern. L'equip de govern revisarà de manera periòdica l'estat de la font de captació per decidir si aquestes mesures es mantenen, s'aixequen o, en canvi, s'endureixen.
Com dèiem, l'afectació és a totes les illes. En el cas d'Eivissa, els aqüífers es troben al 29%. Això és 5 punts manco que l'any passat per aquest temps. Per aquest motiu, una de les mesures que ja es va acordar en el Consell d'Alcaldes del mes de febrer és que enguai les dutxes i rentapeus de les platges estan tancades.
En qualsevol cas, però, la decisió que s'ha duit a la pràctica aquest estiu no ha estat gaire ben acollida per alguns usuaris de les platges eivissenques.
No me parece muy bien, porque luego se desgasta por otro lado y luego lo pagamos los que a lo mejor estamos todo el año aquí y pagamos con que no podamos ni enjuagarnos los pies ni quitarnos el salitre ni nada de eso.
Una aigua normal, de dolça o com potable. Encara que no sigui molt bona, però per rentar-se i si portes nens, pues per almenys per ells.
Per això, arran de les crítiques del veïnat, ciutadans i visitants, l'Ajuntament d'Eivissa diu que de cara a l'any que ve posarà rentapeus a les platges que faran servir de manera directa aigua de la mà. D'aquesta manera podran estar sempre en funcionament amb independència que hi hagi sequera o, vaja, que no n'hi hagi.
I situació complicada també es viu a Menorca. És el primer cap de setmana en talls del servei per risc de desabastiment a l'illa. Ens ho explica Ramiro López.
Mahó s'enfronta a una situació crítica pel subministrament d'aigua. Des del passat 23 de juliol ja es demanava a la població aplicar mesures per reduir el consum d'aquest recurs, com netejar els cotxes només si és imprescindible i preferiblement amb esponja i cubell, no permetre la recàrrega d'aigua als creuers i prohibir el rec de gespes ornamentals. Aquest divendres es van endurir les restriccions perquè un dels pous de reforç que s'utilitzen durant l'estiu ja no pot subministrar més aigua al municipi i es deixaran de percebre 600 metres cúbics diaris. Durant una setmana, per tant, es prohibeix la neteja de vehicles amb aigua de la xarxa municipal i tampoc es podran omplir piscines. A més, l'Ajuntament ha demanat a Autoritat Portuària tancar el subministrament als pantalans i també s'han clausurat les dutxes dels centres esportius i s'ha prohibit el rec de la gespa. Si la situació no millora, es podrien produir talls del servei. Als altres municipis de l'illa, des de principis de l'estiu, s'han clausurat dutxes i rentapeus a les platges. Ciutadella va ser l'últim en sumar-s'hi fa dues setmanes. La platja de Sant Bou, a l'Alló, és l'única que actualment té el rentapeus en funcionament.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Pel que fa a la crònica turística, els comerciants dels municipis de Santa Eulària i Sant Antoni a Eivissa diuen que la temporada no va malament, però han notat un descens en el turisme familiar a causa, apunten, de la proliferació dels hotels només per adults. Ivonne Arenyó.
A Sant Antoni han notat una baixada en el turisme familiar. Així ho explica el president de l'Associació de Comerciants, Joan Ribas.
En molts hotels s'han reconvertit en adults only i les famílies pareix que no troben on posar-se. La família per les cafeteries, restaurants, comerços de peu, és un client molt bo perquè és gent que passeja. El client adult only ja ve amb una idea predefinida de què vol fer o on vol anar.
I no trepitgen tant al carrer. Nalina Prats fa 50 anys que regenta Boutique Pandora a Sant Antoni. Ella té els seus clients, però sí que ha notat menys gent al carrer.
Aquest mes d'agost, famílies com venien antes, ja t'he dit que no, que venen molt poc. Venen poc. El mes passat varen venir més, aquest mes menys.
A Santa Eulària hi ha qui no ha notat aquest canvi, com la dependenta de Cuatro Pasos Ibiza, Rosa Maria Clapés.
Pues està anant bé, millor que l'any passat.
Es nota més gent, la gent és diferent, entonces va bé.
Però d'altres sí, és el cas de Jorge Baglietto del Mercadet de Santa Eulària o Beatriz Venteo de la botiga Colores de Ibiza.
Hemos perdido la familia, la clase media. Teníamos el caso de la Orquídea, que venían con las pulseritas, y eso es turismo familiar, con los niños. Y ahora, claro, ahora es un hotel caro, el W, uno de los mejores hoteles, hace muy bien para el pueblo, pero esa gente al mercado no viene.
Que está el cliente que tiene mucho, mucho dinero, pero el familiar, pues si casi todos los hoteles están siendo only adults, pues al final influye.
En el que tots sí coincideixen és en el fet que les estades dels visitants s'han escurçat.
8 i 25 minuts, una petita pausa i tot d'una vos explicam una problemàtica social.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9, començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va? Es presto.
Es presto. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis... Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Diumenge a les 11 del vespre...
Bava trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me'n cregui jo, no? Però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
65 homes viuen a la llar Curt, que l'associació Tardó té a Palma. Venen derivats dels serveis socials, dels hospitals i també de Can Gasà. Entrar a la llar no és fàcil. Ara mateix hi ha gairebé 400 persones a llista d'espera.
I el que abans era un edifici d'oficines, ara és una casa d'habitacions compartides per persones amb pocs o sense recursos. Els 140.000 euros que va costar que estigui adaptada a normativa surt de la generositat de la família d'un matrimoni alemany, Nainge i en Curt. Amb aquest suport, l'associació Tardó ha posat en marxa dues llars, dues cases on viuen 105 persones. N'escoltam dos usuaris d'aquests habitatges.
Això va acabar el contracte d'alquiler i, bueno, vaig tenir que cercar-me a un lloc per viure i que vaig arribar aquí. I de moment està bé.
Ara que vivo aquí estoy bien porque se puede hacer lo que quiere porque está así y tal. Pero hay normas, claro, como debe de ser.
Aquesta entitat són dues cases, són dues llars que gestiona, d'una banda a la llar Inge, per a dones, infants i gent grans, i d'altra aquesta de que parlam, la llar Curt, només per a homes. Hi ha centenars de persones que esperen per poder-hi entrar. Johnny Darté és president de l'associació Tardó.
Claro, aquí a Mallorca el problema és el sou baix i els lloguers caríssims.
Cada usuari d'aquesta casa d'acollida paga en funció dels seus ingressos. Per exemple, 200 euros si reben els 500 de la pensió mínima. I si no tenen res, no fa falta que paguin res.
Està tot inclòs, eh? Vull dir, està el sabó, tot. Llum, aigua, tenen la habitació, menjar, berenar, tot. Tot entra.
La llar Curt no té un horari determinat. Cada persona, cada usuari pot entrar i sortir quan vulgui. Això sí, però, hi ha unes normes a haver de seguir de convivència i altres regles, com explica Concepción Sala, que és coordinadora de l'associació Tardó.
Son centros 00, cero alcohol, cero drogas, pero no vamos a mentir, porque todos tienen una problemática. Intentamos darle una solución junto con la UCA y la UPRAC.
Ara bé, també els gestors d'aquestes entitats fan una advertència perquè si el problema d'alcohol o d'addiccions no es resol, no se soluciona, aquests usuaris no poden quedar al centre a llarg termini.
Intentamos dar dignidad a la gente, puesto que esto no es un albergue, esto es un llar. Un llar porque es su casa, ellos viven aquí, no tienen un fin de plazo. Porque su situación es la misma que cuando ellos entraron, entonces no intentamos dar un caramelo y luego quitarlo. Ellos es su casa, están empadronados aquí, tienen su centro de salud aquí al lado, los trabajadores sociales, juzgados y curatelas vienen aquí, es su casa.
I un apunt internacional, el president de la coalició Blau i Blanc Unitat Nacional, Benny Gantz, ha demanat al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i a l'oposició que acordin un govern d'unitat provisional sense la participació de l'extrema dreta.
Segons aquest polític, qui en el passat va ser cap de l'estat major de les forces de defensa d'Israel, un govern d'unitat provisional hauria de resoldre la qüestió de l'alliberament dels hostatges i arribar a un acord sobre el servei militar dels ultraortodoxos. Segons Gantz, els hostatges es troben en perill mortal.
Tocat les 8 i mitja, és moment de fer el repàs als titulars de la jornada, recordem, és diumenge 24 d'agost. El contingent balear d'emergències torna avui a casa després de 4 dies de feina contra el foc a la península. Són 46 efectius i 21 vehicles que han treballat amb intensitat a les zones assignades.
Els vehicles pesants sortiren ja ahir cap vespre del Bierzo, a la província de Lleó, on han estat desplegats d'ençà de dissabte. La resta del grup format per bombers, per tècnic d'emergències, medi ambient i libanat, a més de bombers de diferents cossos i efectiu de protecció civil, entre d'altres, iniciaran ara el seu camí de retorn avui matí. Pedro Ladaria, tècnic d'emergències, coordinador d'aquest dispositiu, en declaracions aquest dissabte vespre i Beta Ràdio.
A partir de les 5 de l'hora baixa han començat a replegar els vehicles pesats, de tal manera que puguin anar en avançada a dormir avui a Burgos, de tal manera que puguin arribar a agafar es barco cap a Palma, perquè a Senada se va fer un pont llarg per aquest tipus de vehicles. La resta de dispositiu, quan ens han retirat de l'incendi, han tornat cap a Ponferrada, on han fet el debriefing per, en calent, recollir idees de com haurien de fer aquest tipus de desplegaments si, Déu no ho vulgui, tornen a ser necessaris.
Enguany s'han cremat 25 hectàrees de terreny a les Balears en incendis forestals. Suposa una tercera part del balanç de l'any anterior.
Una dada positiva aquesta, segons apunta l'Ibanat, i per davall de la mitjana històrica. Així tot, però, insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia perquè 9 de cada 10 focs tenen com a causa el factor humà.
La intencionalitat, és a dir, el dol se'n va per davall i supercent. Les altres causes, pues, normalment solen ser per temes de tormentes seques, que mos pega un llamp i mos provoca un incendi forestal.
Continua la recerca a la mà de les 15 persones desaparegudes que viatjaven en barques irregulars.
Recordem que una dotzena d'aquests migrants es tiraren a l'aigua des de l'embarcació abans d'arribar a terra. Encara faltaven 60 milles nàutiques per arribar a Cabrera, segons la Guàrdia Civil.
Les migracions en aigües mediterrànies deixen un balanç de 328 persones mortes en intentar travessar la Mediterrània.
Són dades de l'ONG Caminando Fronteras. A les Illes Balears només enguany són 37 les persones que han aparegut mortes a la mà o a la costa. Elena Maleno n'és la portaveu.
En els primers 5 meses del año, ya constatamos que se doblaba la cifra con respecto a las víctimas en el año anterior. Nos falta el elemento más importante, que es que los supervivientes también puedan llamar. Hay una serie de derechos que se le tienen que permitir a estos náufragos, entre ellos ponerse en contacto con tránsitos para las familias. Tenemos muchísimas familias esperando a saber quiénes son los muertos, quiénes son los desaparecidos, cuál es el cadáver que están baleando.
Tot això quan aquest dimarts està previst, volien dir que el Consell de Ministres aprovi un nou decret que establirà les xifres definitives de reubicació dels menors migrants no acompanyats procedent de Canàries i també el finançament que li correspondrà a cada autonomia.
Abacua diu que el futur de l'aigua a les Balears passa per l'ús generalitzat de les dessaladores.
I això perquè el consum ha augmentat de manera sostinguda les darreres dècades en un 25% més, amb un increment especialment destacat a les Illes Pitiuses. Emeterio Moles és el director gerent d'Abacua.
Lo que pasa en Formentera hace 10-15 años está pasando en Ibiza, lo que está pasando en Ibiza va a venir a pasar en Mallorca. Es decir, hay debates sobre si el agua desalada, sobre el precio del agua desalada. Creo que es necesario, y está la evidencia. En los sitios en los que se resisten a buscar fórmulas alternativas, pues se encuentran que tienen agua de mala calidad, o se encuentran que tienen agua que no está para uso de boca, o se encuentran que no tienen agua. Entonces, bueno, pues creo que poco a poco esta realidad terminará imponiéndose.
Llista d'espera de prop de 400 persones per viure a la llar compartida de l'Associació Tardó a Palma.
Els usuaris són persones amb pots o sense recursos derivats de diferents institucions. Ara, 105 persones conviuen actualment en aquestes instal·lacions.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
És el moment ara de conèixer què duen en portada els diaris publicats a les Illes Balears i també les principals capçaleres d'arreu de l'Estat. Toni Mateu, per on començam?
Idò, podem començar pel rotatiu del grup Serra, que en portada destaca que cerquen 12 migrants que es tiraren a la mà des d'una embarcació a Cabrera, una notícia de la qual ara mateix ens n'acaben de fer ressò. Això fa referència a les persones desaparegudes que viatjaven des del nord d'Àfrica, recordem, en una barca que va ser rescatada després ahir amb 14 persones a bord, que asseguren que aquests altres 12 integrants es varen tirar a la mà. L'altra informació que destaca a última hora és l'entrevista al president de Globalia, Juan José Hidalgo, per analitzar l'actualitat del grup empresarial que presideix. Si veuen la imatge principal, el propietari d'Air Europa aguantant una reproducció d'un dels avions de la flota de la seva companyia al seu domicili de Madrid. Hidalgo afirma que Turkish Airlines garantirà el futur d'Air Europa en relació amb l'aliança que aquest grup empresarial acaba de signar amb aquesta companyia turca.
I passam a Diari de Mallorca, que d'un portada un tema propi relacionat amb la mobilitat i el turisme.
Sí, perquè el rotatiu de premsa ibèrica destaca que el govern lliura els Rentacar de renovar les seves flotes com a vehicles elèctrics. Diario de Mallorca assegura que l'executiu de Marga Proens cuela, diu textualment, el test, és a dir, que fa passar amb la llei de simplificació administrativa una disposició que no fa obligatori que aquestes empreses de lloguer de cotxes de rentacars tinguin una quota d'aquest tipus de vehicles elèctrics. La imatge destacada d'aquest rotatiu de Diario de Mallorca fa referència al partit d'ahir entre el Mallorca i el Celta. El titular diu Mateu Jaume al rescat per assegurar que el lateral de Petra, a qui veiem la imatge recollint la pilota, després de marcar el gol que va propiciar l'empat, va evitar, assegura el rotatiu, la derrota del Vermells.
Qüestió ambiental i urbanística, la que d'un portada, Diari d'Eivissa, i que fa referència a l'augment de piscines a l'illa.
L'Estat detecta 524 noves piscines a Eivissa en aquest darrer any, assegura el titular del diari de premsa ibèrica Les Pitiuses, per afegir que aquest recompte prové del cadastre, que comptabilitza tant piscines legals com aquelles que assegura que són il·legals i que, segons aquest nombre, en el darrer any se n'han construït, si se fa una mitjana, una i mitja cada dia de piscina. La imatge destacada de la portada del diari d'Eivissa és per al partit entre el Sabadell i la UD a Eivissa, que acabà també com el Mallorca amb empat.
I qüestió urbanística també, la que destaca Periódico d'Eivissa i Formentera, que diu que només la meitat dels habitatges de les Pitiuses són primeres residències.
Aquesta és una informació que es desprèn de l'anàlisi del cens de l'INE per dir que la meitat de les cases o estan buides o són segones residències a les Pitiuses. La imatge de la portada és per la gincana juvenil feta a Sant Agustí en la primera edició del que s'ha anomenat la Festa Cuc de Garrova, ara que no és el temps de cuir garroves. El diari Menorca parla en portada que hi ha hagut una alta ocupació hotelera el mes de juliol amb un milió de pernoctacions. La fotografia de portada és per un tema propi la imatge d'una finca de pisos per analitzar com ha evolucionat el preu de l'habitatge a Menorca en els darrers 40 anys. El titular diu, fa 4 dècades els pisos es venien per una mitjana de 12.000 euros, que aleshores bastava el sou d'1,3 anys per pagar aquesta quantitat, quan ara fa falta el sou de tota una dècada sencera per assumir el cost d'un pis a causa de l'elevat augment del preu.
I fem ara una ullada a les principals portades editades a l'àmbit estatal.
Comencem idò per El País, que destaca l'actualitat dels incendis que afecten diferents àrees de la península per dir que les flames calcinen Espanya enmig d'una gestió caòtica. Per tant, anàlisi política de l'actualitat en clau del País, que assegura el rotatiu del grup Prisa que bombers i agent forestal de Galícia i també de Castella i Lleó relaten, segons el diari, episodis de descoordinació. La imatge principal del País és la de ciutadans de la Franja de Gaza enmig d'un entorn de desolació i devastació. S'hi pot llegir entre cometes quedarem a la ciutat de Gaza fins que caiguin les bombes. Unes declaracions que atribueixen als gazians que asseguren que no tenen on anar davant l'anunci imminent d'invasió terrestre per part d'Israel.
I gran fotografia de portada a La Vanguardia amb el titular que diu Espanya crema, les lliçons que deixa el foc. Si veu un habitatge de Llogaret de Cernero, Ourense, tot cremat pel foc, ha fet esfondrar les vigues, sostre d'una casa antiga. I anàlisi de la gestió dels incendis és la que també fa El Mundo.
Sí, per dir que el govern es va torbar 7 dies a demanar el mitjan terrestres a les comunitats autònomes. Segons aquest rotatiu, la falta de previsió, la reacció tardana de Protecció Civil i un Sánchez absent marquen els majors incendis de la història.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Vuit i 39 minuts, donam la benvinguda, Anna de la Salut, bon dia.
Bon dia.
Què teniu avui preparadet?
Idò, i començam amb la darrera de les col·laboracions d'Andrés Bernstein, especialista en política internacional i sempre amb el focus, la lupa posada en els Estats Units, que d'ençà que hi va aquest canvi presidencial és un tema que ens marca molt d'actualitat a tots. Parlarem de les darreres qüestions a damunt la taula i de les repercussions que tenen, com pugui ser, per exemple, la guerra d'Ucraïna i Rússia i el seu paper, el paper dels Estats Units o de Trump com a mediador, i també els aranzels, famosos aranzels, que també han duit cua, entre d'altres qüestions. També parlarem de la brema, moment crucial de cellers i de vinyes. Ja se sap, fa temps ja que se comença a avançar aquesta brema, ho fan totes les diferents denominacions d'orígens, i avui parlarem amb algunes d'elles, com la vi de la terra de Mallorca i la D.O. de Binissalem. I després parlarem també amb Maria del Macoll, darrere també de les col·laboracions, secció humorística. Repassarem algunes pel·lícules que fan estiu. I després tindrem més col·laboracions, en aquest cas la de Roger Pistola, i tancarem també el programa recuperant una de les entrevistes que vàrem fer primer de maig, en aquest cas, i és Pau Masibrins.
Moltes coses, com sempre, molt de continguts i variats, des de política internacional a Barema. Moltes gràcies, Anna, a la salut, com sempre, a la gran vida, a partir de les 9. Ara, a continuació, els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. El Real Mallorca, sense fer un bon partit, va sumar el primer punt de la temporada. Ho va fer gràcies a una bona definició del defensor Mateu Morell. El seu llançament, aprofitant l'acció per línia de fons d'un altre mallorquí, Marc Domènech, va permetre finalment al futbolista de pedra marcar un gol que permet al seu equip no sortir derrotat davant d'un Celta que, això sí, va gaudir de clares opcions de gol. De fet, els gallets es van avançar al marcador minut 38 de la primera part amb un gran gol de Javi Rueda. El gol, el 1-0, o millor dir, el 0-1, va deixar molt tocat els vermells, però els visitants van perdonar. I d'aquesta forma arriba el minut 87 de partit, amb una jugada amb segell mallorquí. Jan Sales inicia l'acció, la lluita amb Marc Domènech a línia de fons, toca com pot, abdom per a dins l'àrea i l'esfèric queda mort, també dins l'àrea blau i cel, perquè Mateu Morell, per fer remat creuat, salvi els mobles del Mallorca, marcant, a més, el primer gol com a futbolista professional.
La veritat, dins que nostra, en la meva família sagrada, en tot el mallorquinisme que mos animava, després de tot el que he sofrit, crec que és una bona recompensa. Ojalà no siguis de res, i ojalà pugui ajudar moltes més vegades a l'equip. No m'ho trobo moltes vegades amb aquesta situació d'estar amb oportunitat de fer gol, però és veritat que per sort he pogut fer gol de l'empat, i ojalà pugui ajudar a l'equip de totes les maneres possibles. Estic més sac un gradar i estic preparat per tot el que vingui, i estic molt bé.
Al final, un punt que serveix per obrir el casiller de puntuació d'un Real Mallorca que durant molt de minuts va viure el drama de patir una segona derrota consecutiva a casa. Iago Barrasate.
A ver, el gol nos cambia la cara a todos, las cosas como son. No quiero pensar qué hubiese pasado, pero era una derrota dura y hemos estado cerca también porque quedaban 5 minutos. La alegría no, porque en casa quieres ganar y creo que por lo menos hemos hecho méritos para no perder. Pero bueno, yo creo que es un punto de eso, de energía, que hemos tenido mucha energía, sobre todo al final, el público también se ha contagiado y hemos empatado, y este punto a su vez nos da esa energía también para seguir trabajando, ¿no? Tenemos un calendario muy complicado y era muy importante estrenar por lo menos el casillero y vernos con un punto, aunque el objetivo era ganar.
El que queda molt clar després del que es va veure ahir és que al Mallorca encara li manquen peces per poder completar un equip solvent. Arrasate.
También creo que nos falta alguna pieza para ser más completos. Nos falta desborde, nos falta verticalidad, y eso se ve cuando te pones por detrás también, incluso con 0-0 o cuando el rival se mete un poco atrás, y ahí tenemos algún jugador, pero yo creo que nos falta ese perfil de jugador. Pero es verdad que todavía quedan días de mercado, y al igual que puede haber alguna salida, espero también que haya que haya más entradas y que podamos tener una plantilla más compensada y en algunas posiciones pues mejor equilibrada también.
Les paraules de Jacob Arrasate dels marcadors d'ahir, a més del Mallorca 1, Celta 1, tenim a l'Atlètic Madrid, Elche 1 i Llevant 2, Barça 3. Per avui tenim a les 5, l'Osasuna València, a les 7 i mitja, dos partits, Real Societat Espanyol i Villarreal Girona, i a les 9 i mitja, el Real Oviedo, Real Madrid. Més futbol, perquè fa la primera federació, continua la pretemporada, o millor dit, acaba el cicle de partits amistosos per part de l'U d'Eivissa, que això sí, a les baixes de Josep Senyer i Enric Montjoner va ser capaç d'empatar 1 a la nova Creu Alta davant del Centre d'Esports Sabadell gràcies al gol de Thiago Bebé, el que sentim.
Pero hay que mirar algunas cosas, que es normal, pero yo creo que el equipo está bien y yo creo que tenemos que seguir trabajando como estamos trabajando, pero yo creo que el equipo está muy bien, está en un buen camino y hay que seguir así, ahora pensar el partido contra Sevilla, que es el más importante.
El que fa la segona federació, més partits amistosos, ahir, Trofeu Ciutat de Felanitx, Felanitx 1, Poblense 2 i Alcorcón 1, Atlètic Balears 0. En quant a la Copa Federació, tenim ahir un partit que es va jugar corresponent a la semifinal, fase autonòmica, jugat a Eivissa, Eivissa 2, o sigui, Esportiva Eivissa 2, Penya Esportiva Santolari 2, els de Vila passen a la final des del punt de penal. I avui se juga l'altra semifinal. Jugarà a la Saplana a partir de les 6 i mitja entre l'Andratx i el Porres. Sentim els dos tècnics, José Contreras i Miquel Soler, a la prèvia del partit.
Estos partidos con este tipo de equipos son muy igualados. Bueno, yo creo que 50-50 y bueno, esperamos, como te he dicho antes, que delante de la afición, pues bueno, tengamos ese plus que nos ayude a llegar a la final.
I aquest partit se presenta con molta il·lusió, perquè també és una competició que no han jugat mai, i també com una oportunitat de jugar amb un equip que de la nostra categoria i ja sabrà més o manco com podem estar. Tenim il·lusió de llarg i difícil arribar a la Copa del Rei.
Canviant de registre, mos anant cap al món de les dues rodes pel que fa el Gran Premi d'Hongria. Meritòria sisena plaça final per Joan Mir a la cursa sprint disputada ahir al Balaton Park. El guanyador va ser el de gairebé sempre, el líder del Mundial, Marc Márquez. Sentim a Joan Mir.
Venim d'un moment de principi de temporada bastant complicat i ara a poc a poc s'està veient una mica resultats, no? Crec que feia bastantes curses que teníem potencial per fer aquests resultats i ara pues, pareix que estem siguent molt consistents i podem estar sempre en aquest top 6, top 7, així que content. Demà crec que podem tenir algo més a la carrera llarga, segurament mos beneficia i intentarem fer una bona carrera.
Recorda que Mir sortirà avui des de la desena posició. En pitjor plaça sortirà en Moto2 Izan Guevara. Ho farà des de la setzena posició després de tenir males sensacions a la Q2 disputada ahir.
No estoy del todo satisfecho, ya que necesitaba clasificarme delante para... Ya que es un circuito muy, muy estrecho, difícil de adelantar, era importante salir de delante. Hay que estar contentos, me he sentido un poco más cómodo que ayer rodando. Ha sido bastante rápida esta quali, no me la esperaba tan rápida. Pero bueno, igualmente di todo encima de la moto, sí que es verdad que necesitamos mejorar o encontrar algo de cara a próximas qualis. Pero bueno, iremos carrera tras carrera intentando mejorar este aspecto porque es muy importante de cara al domingo.
Més qüestions. Àlex Graner i el KU 600 i un Antoni Moreno amb Diego Domínguez al C2 600 lluitaran avui per sumar dues medalles més pel piragüisme balear als Mundials de l'Esprint que es celebren a Milà, en Itàlia. Sentim a Graner, que ahir va ser primer a la seva sèrie de semifinals.
No he tenido las mejores sensaciones después de la final de ayer del K4, el cambiar al K1, el seguir concentrado después de habernos subido al podium. Es un poco complicado.
Recordar que Balears ja suma dues medalles conquerides el passat divendres amb un tercer lloc per Àlex Graner al K4-600 i la medalla de bronze per Àlex Moreno a la final del C2-600. En quant al futbol, sala Illes Balears va caure ahir demà al Desportiu de Portugal per 4-1 al primer partit corresponent al Record International Master Futsal que es disputa des d'ahir a Portimão, Portugal. Sentim el tècnic Antonio Vadillo i el seu jugador Mateus Maya.
Ha habido una diferencia de intensidad, de agresividad altas entre los dos equipos y evidentemente contra este tipo de partido y contra estos equipos, si no igualas eso, pues la verdad que te queda muy, muy por debajo, ¿no? Es cierto que ellos son un equipo hecho, solo con una incorporación, nosotros tenemos 5 incorporaciones, que estamos en proceso de que nos falta trabajo.
Bueno, sabemos que era un gran partido, ¿no?, contra el Sport. Sabemos que tenemos que mejorar mucho porque he regalado muchos goles y ahora nos toca descansar porque mañana vamos a tener otro gran partido contra la equipo de Benfica para sacar la victoria y seguir nuestra caminada en la temporada.
Avui, diumenge, l'Illes Balears Palma Futsal tancarà la seva participació davant del Benfica a partir de les 3 hores espanyoles. I tancant en rugby ciclisme, per una banda, en rugby, la mallorquina Zaya Pérez s'estrena al Mundial que es celebra a Anglaterra. De fet, formarà part del 15 de sortida que avui jugarà a York a partir de 6:30 davant la potent selecció de Nova Zelanda, que juntament amb Anglaterra són les clares favorites de cara al triomf final. I en ciclisme, la Vuelta a Espanya ja té el primer líder, es tracta del ciclista belga Jasper Philipsen, que va guanyar la primera etapa després de 186 quilòmetres amb arribada a Novara, a Itàlia. Per avui, segona etapa des de l'Alba fins a Limón. Amb aquesta informació del món de les dues rodes, per aquest cas de ciclisme, ho deixem fins aquí als esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota, se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables. Radio.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat,
quines,
dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A IV3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Les excavacions arqueològiques d'enguany al jaciment històric de Son Sart a Son Cervera han desvelat una nova troballa que sacseja la idea que es tenia fins ara d'aquest indret patrimonial. L'any passat s'hi descobriren restes de tombes que es deduïa que foren musulmanes. Enguany se n'han descobert unes que apunten a un ritual cristià. A falta d'una setmana per tancar la campanya d'enguany als terrenys, el director de les tasques que s'hi fan, l'arqueòleg Toni Puig, exposa en satisfacció el camp de possibilitats que obri la nova descoberta. Són declaracions seves aquest divendres mentre feia feina al jaciment.
Fins ara no tenien cristians, o sigui. Si ara on trobes cristians, serà una novetat en aquest jaciment. Evidentment, en tenim a prop. No és una cosa revolucionària, però aquí no en teníem, i això mos pot voler dir que tenim un jaciment molt ric, molt més llarg, amb una ocupació molt més llarga de la que apareixia, amb la possibilitat que això sigui així.
La pista de la petjada cristiana al poblat romà de Son Sart, de vora el torrent de Xiclati, marca una nova línia d'investigació, com també ho fa la possibilitat, a partir d'ara, de conèixer més sobre el que hi feren les diferents civilitzacions que hi passaren. Això analitzant terres endins.
Les torrentades històriques d'aquest torrent han anat enterrant nivells i nivells de sol, de terres, que poden ser d'època romana o d'època medieval. I ara tenim l'oportunitat d'excavar aquest nivell i d'agafar mostres i estudiar químicament i morfològicament aquests sediments i mos poden dir quines activitats s'hi van produir.
El poble de Son Cervera, un dels finançadors del projecte d'investigació arqueològica, treu bon rèdit a l'aposta per aquest patrimoni local. En el futur, la idea és fer públic de manera permanent tot el descobert. Per exemple, amb un centre d'interpretació, com explica Neu Galmés, que és la regidora de Patrimoni Cerverina.
És una idea que nosaltres com a ajuntament la tenim en ment, però que, clar, com bé saps, els temes administratius a vegades tarden més del que nosaltres voldríem, però si no ho descartem, el que ja ho enfocam més de cara, potser un pla és un poc més llarg.
Els estudis i les anàlisis que es facin a partir d'ara de les dades, els materials i les mostres de la darrera campanya arqueològica Sonsart han de donar fe d'aquesta senya de cristianisme que es pensa s'hi ha trobat. Mentrestant, aquesta setmana que ve, i en un lloc i data que s'anunciarà pròximament, es mostrarà al públic els objectes trobats a la finca Cerverina.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Gemecs que fa un arbre, el xiulet a vessa porta un tremolor de persiana. Quan t'arriba sa tramuntana tot humor.
I encetam avui la crònica cultural amb la trobada de joves creadors que ha omplert l'espai tramuntana amb música, poesia, tallers i exposicions que impulsen el talent emergent de Palma. Ens ho explica Victòria Morell.
L'Espai Tramuntana s'ha convertit en l'epicentre de la creativitat en la trobada de joves creadors, una cita que ha reunit música en directe, slam de poesia, tallers i exposicions artístiques. L'esdeveniment, organitzat pel Servei d'Espais Joves de l'Ajuntament de Palma, ha estat el resultat de mesos de feina d'una vintena de joves que han desenvolupat projectes artístics i els han compartit amb el públic en un entorn col·laboratiu i dinàmic. Maria Creus, dinamitzadora de l'espai, ha acompanyat aquests joves durant mesos en aquest recorregut artístic, donant suport i orientació al procés creatiu.
El millor hem estat al redor de 6 mesos i hem fet diferents tallers. Aquest taller se duen a terme cada 2 setmanes, 2 vegades en el mes. I, bueno, i a cada taller tenim un grupet de lots i lotes que s'apunten i venen sempre. O també a diferents tallers també venen persones puntuals, no? Però vamos, que cada una participa de lo millor que pot.
La iniciativa ha permès posar en valor el talent emergent de Palma i ha servit per visibilitzar propostes culturals diverses, des de la música fins a les arts plàstiques, tot amb un denominador comú, l'expressió lliure i col·lectiva dels joves creadors. Així ho explica Lluna Sant Pol, dinamitzadora d'arts visuals i plàstiques, que destaca la força i la varietat de les propostes.
Jo crec que és molt necessari, sobretot espais gratuïts, com són aquest com el de l'Ajuntament de Palma, on permet que els joves puguin ensenyar el que fan i també molt serveix de pràctica en el futur, sobretot els artistes que són d'arts plàstiques, visuals, tot això, ja que les galeries són molt cares a exposar i aquí els donem un lloc on se puguin donar a conèixer. Sí que és vera que no permeten la venda perquè sempre és gratuït, però sí que pot ser un bon escaparat en el futur.
Entre les participants, Florencia Di Martino, que ha aprofitat la trobada per mostrar la seva obra plàstica, una oportunitat que li ha permès donar a conèixer el seu treball i transmetre la seva creativitat a un públic més ampli.
Yo he participado varias veces aquí en exposiciones con, tanto como Dinamo, con Espai Joves, así que siempre es una gran oportunidad para cualquier joven que puede participar gratuitamente de una exposición. Yo contaba que estaba exponiendo obra hecha en lienzo con acrílico y también estamos haciendo el tema del mural que está por aquí afuera en el patio de Espai Joves Tramuntana.
També José Escriba, membre del grup Sábados por la Tarde, ha viscut l'experiència com un repte personal. Després de mesos de participar en els tallers musicals, ha decidit deixar la guitarra en un segon pla per centrar-se en la veu, superant pors i timidesa a l'hora de cantar davant el públic.
Ha sido un proceso interesante. A ver, hubo un tiempo que al principio me costó sobre todo porque soy muy tímido, o sea, muy reservado. Realmente soy guitarrista, pero quería, por así decirlo, sumar una nueva habilidad para lo que a nivel de interpretación en vivo. Y bueno, ha estado muy interesante, la verdad. O sea, hemos trabajado...
Com a continuïtat, el proper 5 de setembre, el Parc Can Simona t'acollirà una nova cita cultural en 4 bandes de joves emergents, Sábados por la Tarde, Mr. Mac, Quaker, Bad Luck Hurt i Avis, que presentaran les seves propostes de rock, indie, soul i metal després d'haver assajat a l'Espai Tramuntana i també a diferents espais joves de Palma. Un final que confirma que la creativitat juvenil continua expandint-se i cercant nous escenaris on fer-se sentir.
El Parado de Valldemossa celebra 100 anys. L'agrupació folklòrica ha commemorat l'aniversari amb una mostra de ball i una taula rodona amb membres de diferents generacions. Ara n'és la quarta d'aquesta agrupació que té la mirada posada a donar-li continuïtat, mantenint l'essència des de fa un centenari. Concepció Bausà de Mirabó és historiadora de l'art.
És un grupet de gent que organitzen un baix que, primer de tot, tenen que veure amb la família Sureda, que era la propietària d'aquesta casa. I feien aquests balls per convidats il·lustres, no? Per exemple, doncs, en Santiago Rossinyol, Nazorín, Eugeni d'Ors...
A la commemoració no hi han faltat músics i balladors d'avui i d'antic com Adelena Estaràs i Josefina Colom.
Era mon pare, un germà seu i diversos d'aquí de Vall de Mossa que eren un poc gentilatuals d'Espabla.
Eren molt ben vists. Els estrangers tornaven locos fent molt fotografies cap aquí i cap allà, i bueno, nosaltres molt pensàvem ser més universal d'aquell temps.
Ara l'agrupació El Parador de Valldemossa arriba als 100 anys amb la mirada posada a donar continuïtat a l'agrupació amb la mateixa vitalitat. La jove orquestra simfònica de Marratxí, que escoltàvem de fons en la interpretació del vals de Sant Marçal, ha estat l'encarregada de tancar el cicle de concerts Nits d'estiu a la finca pública de Raixa, al municipi de Bunyola. Ha estat la cinquena i darrera ballada musical dins el programa organitzat pel Consell de Mallorca a través del seu departament de Medi Ambient. D'acord amb els organitzadors, hi han passat més de 1.500 persones.
Bon dia, som...